Hola, Tomàs.
Bones, macos. Heu vist quin fons més interessant.
On collons estàs, tio?
El d'això de mando de l'estrella de la muerte.
Això no és l'estrella de la muerte.
Ja ho sé.
Perdona, però això no és l'estrella de la muerte.
Vamos,
és que hasta allà me n'he donat.
No, estic amb una nau imperial.
No.
Tampoc.
Sí, que sí, que sí.
Que no, que aquest tipus de porta no és de Star Wars. No em sona de res.
Això és de Tron, tio, com a mínim.
No, espera.
T'han timat. No. Al fons. Jo he anat a la...
Quan has pagat per aquest fons, Tomàs?
És que aquests d'Apple, tio, compren tot el que els hi donen, eh? Sense cap criteri, tu.
No, el criteri és que ha de ser car. Si és car, mola.
Si és car, sí.
Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
L'Elon Musk s'ha xalat més del que ja estava. Algú li hauria d'agafar el compte de Twitter i vigilar-lo estretament. D'això en parlarem a la primera part. La segona tenim un grapat de notícies breus, entre elles alguna que afecta a Xiaomi i que culpabilitzarem en contra de culpabilitzar Apple, perquè ja sabem que aquí, en aquesta casa, tot el que li passa a Apple li
som
perdonem tant
tu. Som molt fanboys. Molt fanboys.
Bé, doncs...
Hola!
Hola, Marc.
Hola, Marc.
Que no us
tot això i més serà aquest episodi 438. Avui sí, per fi, i podem trolejar el que ens vulgui de gust. Tenim Raül Arribas. Hola, Raül. Hola.
Marc, t'escoltem i estem ja gravant, no preocupis.
No, sí. Que no us sento.
En canvi, ell no ens escolta a nosaltres.
No.
Miquel Àngel.
Que no, perdona, que dic que la primera part parlarem d'Elon Musk i de les notícies, la segona de la Pantoja, no? Perquè al final això és puro...
És un sàlvame de luxe. O sea,
la cosa,
és
un sàlvame de luxe.
Bueno, mossega de luxe, va.
D'això m'ha presentat tothom, perquè sempre acabeu, us enrotlleu i després resulta que no em presento ni jo, ¿vale? Miquel Àngel Cabrera, benvingut.
Hola.
A Mossega la Poma, Marc
Alier... Hola, mossega de luxe.
Exacte.
Sí, on estàs avui? Aquí estàs? A quin planeta és exactament?
Estic en una batalla i veus al final de tot.
Aquest, perquè és un planeta desert, però on hi ha AT-ATs?
Sí, és el, és el planeta de la rei.
És el planeta de la rei.
Això blau és un engine, no?
Sí, que és ja univers extès no homologat per tu, no?
Exacte.
Sí, exacte, dubtós.
Una cosa... Deixeu-me fer una pregunta. L'altre dia vaig estar
un moment.
Vale, sí.
I qui us parla, en Tomàs Manzanares. Ja està.
Ara en Raül Arribas és el que s'agafa en sèrio una sèrie de pel·lícules on la primera pel·lícula ja sortien Chewbacca i els Hawas. Però bueno.
Deixeu un aplaudiment al Tomàs, que va falto de carinyo, que diu que ningú li fa cas al podcast. Sí, que va, bravo, Tomàs, bravo.
Clar que sí.
Bravo, Tomàs, presentador.
Aquest cap de setmana he lluitat, he tret l'espasa láser, perquè si no, no teníem ni blog on publicar el
podcast. Hòstia, sí. El divendres va ser pànic, eh?
Vaig agafar l'espasa láser i vaig estar allà, he estat matant russos fins a fa una estona.
Només tu? Jo també estava allà, eh?
Ja.
Jo estava allà, jo amb la ballesta láser...
Jo només volia fer una pregunta. A veure, el que té al final del bastó el pal del Saruman no és un pal antir, què és? És que ho vaig buscant i no...
És una pedra, és un cristall màgic com aquests que fan servir els curanderos per curar-te el reuma.
És una vara de mag. Els mags tenen vares de poder.
Vale. I al final té aquesta boleta. Ok. Ja està, era només... És que no podia viure sense això.
I de fet, el de la boleta és més un tema estètic que van posar per les pel·lis. No és que la boleta...
En el llibre no hi ha una boleta.
És una vara de mag.
Perfecte, ja està.
No crec ni que estigui descrita exactament com és la vara de mag.
Tenim alguna fe de rates també a fer, a part del tema dels palantirs i el Feoner i tot això.
No acabarem.
Un moment, Marc.
Una discussió que no acaba mai.
Marc, un moment. Espera't. Deixa'm presentar... És que si no ens allarguem molt la intro i dura com 25 minuts.
Passem a la primera part
i comencem amb la fe de rates. Això, nois, el que us deia, aquest és el programa 438, temporada 13 de Mossega la Poma. Comencem d'aquí res amb una fe de rates as usual.
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Molt bé, doncs Marc, a veure, fer de rates.
Que una fe de rates és el més cansino també del món. Avui
bueno,
entra...
Més que res, és un comentari sobre el que vam estar dient l'altre dia d'Amazon i que despedien sindicalistes. Llavors es veu que sí, Amazon despedia sindicalistes. Jo vaig dir que es podia fer el despido improcedent, l'acomiadament improcedent, però evidentment després els treballadors tenen l'oportunitat d'agafar i demanar pues a judici doncs que cert tipus de motius d'acomiadament no són vàlids i després l'empresa està condemnada doncs, a pagar una indemnització i recontractant aquesta persona. El problema està és que Amazon els magatzems el que foten és abans de que la gent entri, munti el sindicat, els foten fora abans i a més el que volen és donar l'exemple i si després han de pagar molts calés en el treballador per haver-lo fet fora de forma improcedent o remitir-los és igual, el que han aconseguit és aplanar la revolta. Era només això.
Però això no era aquí, no? No era això als Estats Units?
No, això és als Estats Units i Alemanya també ho han fet.
Ah, no vull dir que per això que no tinc ni idea com és la llei allà, eh? Potser allà sí que poden fer-ho.
Estats Units passen de tot.
Per això t'ho dic, eh? No ho sé, o sigui que no vull fer una fe de rata
aquí
la setmana
que ve. Però Europa sí que hi ha aquest tipus de coses.
Exacte.
Però jo tinc amics que han tingut sentències favorables a favor d'ells i que han tingut que l'empresa els ha tingut que readmetre.
Sí, si l'empresa a l'estat espanyol et fa un acomiadament i aquest acomiadament no és improcedent, està obligat a indemnitzar-te i a readmetre't.
Tomàs, no és Estado espanyol, és el Reino d'Espanya.
Això.
Ah, exacte.
Però és el Reino d'Espanya. En el judici es pot acordar si el treballador vol una indemnització més gran i acceptar no reincorporar-se, però és una opció. És veritat que el treballador té l'opció de demanar... Però que això, dic, als Estats Units, sense tenir-ne ni idea, em sobtaria
molt. No, home, però als Estats Units, si no ho veieu a les pel·lis, you're fired! Ja ve, a la puta calla.
Vale.
Seguim als Estats Units perquè l'Elon Musk l'ha liat. L'ha liat, un cop més. Porta, jo crec que l'últim tripi que es va prendre era molt fort, tenia molta potència i li ha durat molt.
Si anem a fer Salvame Deluxe, vaig a buscar drogues, perquè el Marc estava en alcohol. Llavors, per parlar d'això...
No es pot dir això.
No es pot dir que estava en alcohol. Cerveseta no filtrada, superbona.
Bueno, doncs alcohol, ja només falta alcohol, drogues i ja podem parlar d'aquestes coses.
Julivetes.
A veure, l'Elon Musk té dos problemes, ha tingut dos problemes greus. ¿Vale? Un, que ha estat papa i que portava uns dies abans de ser pare, que no dormia, suposo. I dos...
No, perdona, després de ser papa.
No, i abans.
Però a més a més, el nom que li he posat, algo així com XA18?
Calla! No és una A, és una vocal neutra. És
AE. Ell pronuncia Ash... I es veu que la X
no,
és
no
la posada la seva
bé,
dona, que
no
vol dir desconegut. I el H-18 ve per l'Arcàngel 18, que era un projecte d'un avió supermolon que havia fet la CIA.
Mare meva.
No, fer de rates. L'A-18 és un androide de bola de drac de tota la vida.
Evidentment. Amb samarreta apretada. La dona d'en Krilin, no?
Correcte.
Vale, doncs,
si no era la 18. Però una cosa, li ha posat 18 en el nom?
XH18.
Vale.
Però era això, era un acrònim perquè la gent es donés quin nom realment li posarien en el nom. Vale?
Ah,
que passa que la seva actual parella, la mare del fill, li va dir, escolta, no va parlar d'un avió que no sé què era A17, que no era aquest projecte, era un altre, era l'A18 o el qui fos, i ell en públic i per Twitter la va corregir. Li va dir, a veure, tu, que no t'enteres de anar. Vale? Això ha vist al Twitter. Vale? O sigui que ell ja estava nerviós. I dos, com bé ha dit el Raül a la prèvia d'aquesta tertúlia que estem tenint ara de Sálvame Deluxe, ha dit, aquest home no va a fi perquè sap perfectament que està tenint molts problemes econòmics amb Tesla, amb les fàbriques tancades. Perquè, recordeu, una altra cosa que està dient aquests dies és el Save America aquest, no? Salvem Amèrica. I en contra de les ordres del comtat on està la fàbrica de Califòrnia, ell avui, amb els seus sants collons i contravenint les ordres, ha obert la fàbrica.
És que Tesla se'n va... Tesla i mogollon més d'empreses, eh? Se'n van a pique. Vull dir, sí, és que no poden fabricar, no venen, i amb això no estic justificant ni molt menys, eh? O sigui, no vingueu ara.
A veure un momentet.
Perdoneu. Això, Tesla i moltes altres empreses poden literalment desaparèixer.
Mireu, jo últimament he estat llegint un llibre que es diu The 48 Laws of Power, que és un llibre que es veu que corre molt per Silicon Valley i que bàsicament deixa el príncep de Maquiavelo, diguéssim, com el diari de la Santa Teresa de Calcuta. I, per exemple, en aquest llibre s'explica com hi ha un senyor que a finals del segle XIX va vendre dues vegades la Torre Eiffel. Bàsicament agafava i es disfressava de treballador del govern francès i li deia doncs, en algun industrial que li venia doncs, la xatarra del que sobrava de la Torre Eiffel perquè l'anava a desmantelar perquè a la gent no li agradava la Torre Eiffel. I la va vendre dues vegades.
De fet, la Torre Eiffel era en teoria temporal. O sigui, és veritat que la van fer per desmantelar.
Exacte, i es va quedant allà, però allò, clar, doncs un tio la va vendre dues vegades per una pasta increïble. Llavors, jo crec que el que foten a l'Elon Musk moltes vegades munta aquests circus, val? O sigui, que està una mica atorcat de l'ala i és un histriònic de collons, però un no fa les coses que ell ha fet i arriba on ell ha arribat, amb la freqüència que ell ho fa, sent curt de gambals. I llavors jo crec que aquí el que fot és
ningú
truc
diu,
de fugir-hi.
Que sigui... Ningú diu que
no, però jo el que crec és que cada vegada que ell munta un numeret d'aquests, està fotent algun tipus de finta de distracció. Per una banda, està agafant i guanyant l'atenció pública, cosa que ell inverteix en el seu personatge, que ell necessita, ell aprofita el seu personatge doncs, per poder després presentar negocis i presentar coses i s'estalvia una pasta de màrqueting, igual que sempre va fer Apple, és el model de l'Steve Jobs amb el personatge de l'Steve i els keynotes. Doncs, a part
expliqueu,
de la pasta...
Aquesta comparació l'he fet jo just abans del programa quan parlava. Li queda igual que el Jobs o que el Bezos.
Exacte.
Però en el punt de que també són psicòpates. O sigui, que estan d'acord amb tot el
que... Té un punt de psicopatia, però jo crec que en aquest cas, llavors, el que sí que no hem d'oblidar...
Els psicòpates solen ser molt intel·ligents, eh? O sigui, no dic això en plan que sigui burro, tot el contrari, eh?
Els psicòpates solen
ser molt intel·ligents.
Llavors, les tonteries... Però ara sembla que estigui fent el tonto. Llavors, a veure, què és el que està passant? Llavors, una de les coses que hem de tenir en compte és que actualment es veu que Tesla havia estat per sobre de la valoració en borsa de més... De 100 bilions de dòlars durant un temps determinat i això li dona dret a cobrar una sèrie de stock options que ell té. Vale? I llavors, ell el que està fotent ara és una mica el tonto, i jo crec que aquest fer el tonto és perquè baixen les accions per poder cobrar millors les seves estrategies.
O sigui, que és tot una estratega, en realitat.
No, de fet Marc, és per no cobrar-les.
Com?
El fet que baixi no, vol dir que no cobrarà les stock options.
Però el que passa
amb els stock options vol dir que les té que comprar. Ell les té que comprar. I a més, per exemple, les
estaven... Ah, doncs no han baixat. Jo pensava que estarien caient en picat les accions de Tesla.
Que van baixar puntualment un 10% quan ell va fer el tuit aquell dient que les accions
van tenir la caiguda, van tenir la caiguda forta de finals de març de tot, que va acabar tota la borsa a lo bèstia. Però és veritat que tornen a estar on estaven. Doncs pues em sorprèn perquè és una companyia que jo crec que les passarà, però xunguíssimes, eh?
No, perquè no és una empresa de cotxes, és una empresa de bateries. És una empresa de bateries i el que ha fet és assegurar-se el subministrament de liti en els últims mesos i per això està dalt de tot. Tesla no és una empresa de cotxes.
Sí, però
bateries.
Però és una empresa de manufacturar. O sigui, ha de fabricar i vendre coses.
Ha de fabricar bateries.
Sí, però ha de fabricar, per això dic, ha de fabricar.
Ha de fabricar, sí.
Que es nota que és una fàbrica de cotxes perquè en el senyor d'aquí del poble que té el Tesla ara està com una moto perquè es veu que se l'ha espatllat i li han dit que ha d'anar a Madrid.
Amb el cotxe.
I que imagina't que se t'espatlla el cotxe i l'has de portar a Madrid, tio, ara amb tot el tema del cotxe.
Però has d'anar tu o ve una grua, te l'agafa i se te l'emporta?
Bueno, no, t'has d'espavilar i t'has de plantar tu en el taller. Com
home,
sigui.
Però això
sí,
és
sí,
molt
sí, això m'ha dit, això m'ha dit, sí, sí.
Pues, i està bé, com que a Madrid ja estan desconfinats, doncs no passa res, tu.
No, de coses així fortes han passat, eh? Me'n recordo un cop en un supercharger que un tio estava estrenant un Tesla allà, la setmana aquella màgica que me'l va deixar, i hi havia un tio que acabava de comprar un Tesla i no li carregava, tio. I no li carregava,
el mòbil,
eh?
Que provi el carregador, que canvi el cable.
Li doni la volta al cable.
No li carregava. Exacte. O sigui, que imagina't el que estem parlant, eh?
Però no li carregava. Hosti, tu, o és cert... que el cable estava malament?
No, estava defectuós, va tenir que anar al taller. Va parlar amb el servei tècnic i...
Per cert, la setmana passada us vaig dir que l'extensor de cable USB-C no em funcionava el hub USB. Llavors, després, quan anava a tirar la capsa, quan anava a tirar la capsa del cable, va saltar una targeteta que tinc aquí.
Defectuoso de fàbrica.
No, no, i el que diu, el que diu la targeteta, diu, és muy importante, más birret, i es veu que a l'USB, a l'USB, li has de donar la volta perquè l'USB 2 no és simètric. Llavors, si no, tu ho poses i si no et funcionen els components USB, li dones la volta i allò funciona.
Però això pot ser perquè també l'empresa del cable no ompli tots els ports i estigui fent una mica jugar la puta i la Ramoneta, eh?
Sí, perquè
és probable.
I en lloc d'omplir tots els ports a tots els cables, només fa uns quants i per això l'has de fer reversible. On vas comprar el cable? És que és cable molt barat, un gu.
És una empresa butxaca que es diu Amazon.
Es diu Amazon... No, es diu estalviasoldadures.com.
No, però vull dir que volies comprar Amazon o d'un tercer.
Era Amazon Prime i a més era l'Amazon's Choice.
Sí, però era, sí, però era una marca.
No era Amazon Basics, era una altra marca.
Era Oakley o...
No sé. Clar, perquè tu pots ser una empresa que fa coses de xixinabo i ficaràs Amazon Prime.
No, no, Amazon no té la culpa.
No, però era el més ben valorat de tots els d'Amazon, eh?
Bueno, doncs potser has tingut un defectuós.
És d'aquests de roba, és d'aquests que són així de roba, com els cables de planxa. Són els cables de corrent de la planxa.
Aquests duren aquests, molt, eh?
Sí. Exacte.
Bueno. Vale. Doncs ja hem posat l'Elon Musk a parir del burro. Tenia raó, Raül, quan el comparaves amb Steve Jobs.
Com sempre, eh?
Bueno, sempre no, eh? Ara
home, si no m'ho dic jo, si he d'esperar que m'ho digueu vosaltres...
A veure, l'Steve Jobs aquí no l'aliava al Twitter, però també feia aquí, coses...
Perquè quan va aparèixer a Twitter ja hi va agafar massa més gran, saps? Ja no,
sí, va desaparèixer. Ja, no. Quan va aparèixer a Twitter, ell va desaparèixer.
Era tot una
estrella. Twitter no era el que era ara, quan l'Steve estava.
No, es van donar el testimoni.
Vale, doncs, vist això, jo sí que sembla, avui no la faríem més. Ja.
Perdona, per el que dèiem abans, i estic segur que si el Bezos agafés el Twitter, li veuríem coses similars.
El Bezos té Twitter.
Els directius d'Apple que tenen Twitter no el fan servir gaire.
Jo crec que són comptes corporatius. No?
De tot l'elenco de directius de grans companyies tecnològiques, el que em sembla més cabal, bueno, el Tim Cook, vale, no hi ha per què no, perquè no és com dèieu abans, no és una persona que ha aixecat l'empresa, sinó que se l'ha trobat feta.
Entre dirigir una empresa d'aquestes mastodòntiques i haver sigut el psicòpata que l'ha aixecat des de zero.
Ja, però una altra persona que és molt interessant com a directiu, com a responsable de la companyia, que... Clar, veiem el que veiem des de fora, eh? No estem a dintre ni en els consells de direcció, ni coneixem el personatge. Però a mi m'agrada, és en Satya Nadella.
Però és el mateix, ell tampoc ha aixecat Microsoft. I mira que Satya Nadella no, és de les úniques, no, i però, el CEO que la va aixecar no em sembla un psicòpata.
Però ha fet una gran transformació de l'empresa, molt gran, de Microsoft. Potser de totes les tecnològiques, la que més s'ha transformat és Microsoft.
També és veritat que comparant-lo amb el Ballmer, clar... És fàcil, però, també és bo.
Quan el van escollir, quan el Gates el va escollir, va enviar un missatge a tota l'empresa, perquè el Nadella, si, que parlo de memòria, si no recordo malament, ja venia d'Azure, quan Azure no era una cosa real, tan gran com és ara. Venia tot el món cloud i de serveis. Llavors, escollir-lo a ell com a CEO, jo crec que li donava...
Quins canvis de fer.
Exacte. Li donava un missatge a tot a Microsoft de està molt bé Windows, està molt bé Office, però aquest és el camí que ha de seguir l'empresa. Que era tot el servei de serveis de cloud, empresa de serveis...
Un moment. I per sota dels serveis de cloud hi ha moltes coses. La incorporació al món Linux i al món de l'open source de moltes coses, la vigilància i carinyo de moltes eines més enllà de l'Office i del Windows. Jo, per exemple, mira, aquests dies les passa l'Acer que he fet servir per matar russos, l'he codificat en Visual Studio.
Tomàs, sisplau, sable de llum, sisplau.
El sable de llum per matar russos...
Que ja has dit espasa làser, no sé quantes vegades...
Massa cops, sí.
Sable de llum. El sable de llum l'he fet servir amb Visual Studio, per codi, per manipular codi i per canviar codi, que va molt bé, per cert. Estic molt content d'aquest software.
El Visual Studio Code, sí, està molt guai.
Sí, està molt guai.
Així el soft català aprova sable de llum, no?
De soft català en parlarem.
Soft català, suposo que sí, però si és Lightsaber...
La Xeiva és sabre de llum. Una cosa, a veure, fixeu-vos que Microsoft, en aquest cas, totes les grans empreses tecnològiques que venen, diguéssim, d'un passat, s'han tingut que reinventar en algun moment important, en algun moment, perquè si no se n'anaven a Norris. Microsoft ho ha sabut fer abans, diguéssim, de tenir problemes. Però, per exemple, el canvi de Microsoft és molt semblant al canvi que va fer IBM a final dels 90. Que bàsicament és dir, anem a canviar, o sigui, IBM ho va fotre molt abans, o sigui, deixem de fer hardware, deixem de fer software, ens anem cap a serveis i aprofitem tot l'open source que puguem. I evident, el que passa que IBM no van sapiguent en el seu moment entrar com a proveïdor de cloud, i el que estan ara, els d'IBM, poca broma, és que proporcionen clouds de computació quàntica. I són els putos amos. De fet, vaig entrevistar amb un noi d'IBM Quantum Computing. És que la setmana passada no ho vaig fer, tio. No hi havia en Raül i no em va sortir. No vaig tenir cor de fer-ho.
Sí que és veritat per això que Microsoft també, amb el tema de gadgets domèstics, no? Ara està fent auriculars, hi ha una sèrie de hardware que abans
tampoc tenia. I parafrasejant en Josep Ruano, les Surfes estan molt bé.
Sí.
La prova, sobretot. Val, us sembla que anem a la
paraula de Ruano?
Sí, us sembla que anem a la...
Ja que ho has comentat, també els portàtils que acaben de treure ara? Crec que es diu...
Els hem de parlar ara a la segona part, per això no volia allargar-ho. A més, tios, es nota que sortim del confinament perquè tinc una molt bona notícia a ara a contar.
Sortim del confinament?
Alguns.
Contacte, vinga.
Està a la nostra comunitat a Telegram. Segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Tenim un nou mecenes de la Xeta, xaval! Ja sabeu que si ens voleu ajudar, us podeu fer mecenes de la Xeta. Podeu fer una aportació puntual o si ens escolteu sovint i ens estimeu força, podeu fer una aportació recurrent, no? I en aquest sentit tenim una aportació recurrent d'en Sergi Vila. Moltes gràcies, Sergi.
Gràcies.
Per això deia que es nota que estem sortint del confinament total i comencem a haver-hi fases.
És optimisme, hi ha optimisme.
Sí, hi ha optimisme. També s'ha notat als afiliats d'Amazon, que la gent ara va comprant coses que ha retardat la compra, ha de tornar a comprar... Per cert, heu follat molt poc durant el confinament.
Ja aquí ho dejo. Cadascú fa el que pot, eh?
O van acabar les existències que tenien.
Ah!
O hi hauran molts nens d'aquí un temps.
També pot ser. Bueno, i l'altra bona notícia és que...
Perdona, però em pertorba molt que sàpiguis...
Que ja no, tornem a les mingues.
No, avui no es parla de mingues.
Em pertorba molt que puguis fer com l'històric de pollamenta dels oients de Mossega la Poma.
Però clar, si compren els condons per afiliats, ho tens?
Els condons, els lubricants, els gadgets, tot es compra a través d'afiliats. Jo ho veig.
Em pertorba, t'ho dic de debò.
Jo l'únic gadget que he comprat és un joc de taula aquests dies. O sigui, que fixa't si estem malament.
Sí, però jo veig quan compreu lubricants o quan compreu altres joguines eròtiques, jo ho veig.
Ja,
no sé qui compra què, però ho veig.
Clar, no sabem qui.
Però tens tendències, pots fer gràfiques, clar, no saps les persones. I tant que
puc fer gràfiques.
Però pots fer analítics aquí, eh?
A la tornada de l'estiu...
Ara només imagineu-vos, si en Tomàs sap el que sap, què és el que sap Amazon?
Sap tot. Marc, quan Amazon et posa quizá también te guste, t'agrada o no t'agrada? El que recomana Amazon t'agrada tot. Llavors, clar, és que ho saben.
No, lo bèstia és que un amic està buscant casa i li vaig agafar i vaig un parell de cerques i vaig recomanar un parell. Mira, aquestes estan bé. I Avui estava llegint el diari, estava a La Vanguardia mirant a veure quines coses passaven i de cop i volta els anuncis de La Vanguardia em van trobar cases més xules i més barates que les que jo vaig trobar.
Sí, però això és Google, això no és Amazon.
És acollonant, és acollonant. O sigui, hòstia, les que m'han ensenyat avui com anuncis a La Vanguardia eren millors.
Ja vaig que posava, a veure si aprens, burro.
Bueno, a veure si aprèn el motor de búsqueda del portal immobiliari, que és pitjor que el portal d'anuncis.
I entre parèntesis ja posava, el proper cop que critiquis Google, pensa-t'ho dues vegades, que els grans.
Bueno, va, deixeu-me acabar amb la part de contacte i anem a la segona part. A la part de contacte estem molt contents perquè Cafeteretes is back to life again.
La cafeteria.
Sí, el Toni Gimeno ha publicat unes fotografies que se la veu tota bonica i tota pintada i tota restaurada, excepte les ales, que no es van fer malbé i estaven guardades.
I sabeu gràcies a qui, no?
A qui?
Algú del Moianès, molt proper.
Ah,
sí. Sí, va venir aquí a Mollà a reparar-la. A més, li dic, hòstia, hi ha un poltergeist, tio, perquè avui precisament he parlat de tu aquí a casa. Vinga. Els micros han fet la seva feina.
Molt bé, doncs molt contents de, encara que sigui de retruc, d'haver... Bueno, jo estic molt content de veure-la una altra vegada.
Sí, sí, home, crec que sí.
Vale, anem a la segona part de notícies. I ja tenim data pel Worldwide Developers Conference 2020 online.
Iuhu! Online.
Que serà el
20... Que tindrem en Raimon allà, no?
No pot. I a més serà el 22 de juny, vale?
22 de juny.
Sí.
Arrencarà amb un nou format totalment online, es veu, i estan molt contents.
I faran keynote i tot, o...?
Sí, keynote i les típiques xerrades.
Però estan molt contents, que traiem molts dinerets, de la gent que ja anava a comprar.
Clar.
No sé, una pregunta, llavors què fotran? Fotran com en les comèdies angleses i fotran aplaudiments de llauna? Perquè sempre, passant cada transparència, tenien la claca de treballadors d'Apple a mig aplaudint, cada vegada ells ho fotran de llauna.
Estaran connectats per Zoom i aplaudiran tots.
Bueno, és com aquelles comèdies de la BBC que t'ensenyava, et deien quan havies de riure.
I Apple també ho fa, quan diu Amazing, que diu Amazing i tothom...
Sabeu, i això no és broma, eh? Sabeu que la pràctica totalitat de riures enllaunats són de gent morta?
Com sí. Dius? Però que estava viva quan els van gravar.
Exacte, home, que sí, espero que sí. Però que gairebé la totalitat dels riures enllaunats que es fan servir
ja no
fa molts anys que estan enregistrats, molts. Uh-huh. I per tant, pràcticament tothom està mort.
Poca broma. Veu veure ahir la notícia...
Si esteu riures enllaunats, penseu que tota aquella gent que riu està morta. Que aquest riure ve de l'inframort.
Exacte. Deu veure la notícia de la senyora de 113 anys que s'ha curat de coronavirus. Sí, que la senyora catalana. També va passar la grip espanyola del 1919 amb dos collons 113 anys?
Això sí que...
I no només això, sinó que no només tenia 113 anys, sinó que estava força lúcida, estava molt bé, és sorprenent. Sorprenent com...
Sí, que la setmana fa un partit de tenis, està esperant a la fase 2.
Ja m'agradaria a mi que l'Elon Musk estigués la meitat de lúcid que estava aquesta senyora. Vale, Microsoft. Microsoft ha actualitzat...
Per cert,
acabo
de veure una cosa que m'ha semblat curiosa, que Apple destinarà $1 milió a les organitzacions de la zona de San José per compensar la pèrdida d'ingressos.
Però això per Apple és... Al final és allò de dir qui ets i què dones, perquè és una miqueta... Sí.
Bueno, podien no donar res.
Una notícia que l'hem deixat una mica per parlar-la ara, que és que Microsoft ha actualitzat la Surface Pro, un hardware que està molt bé. Per fora són iguals que els models Pro anteriors, de Surface Pro, però ha renovat tot l'interior. Parteixen a partir de 1.599 euros, però el model més bàsic de la Surface Pro de 13, que equivaldria al MacBook Pro de 13, ja arrenca amb els Intel de desena generació. ¿Vale? Recordeu que els nou MacBook Pro de 13 teníem dos que eren de la vuitena generació i els dos superiors que eren de la desena generació. Vale? Sí. També ha tret uns nous auriculars que es diu Headphones 2, que són i uns auriculars de diadema amb cancel·lació activa i uns AirBuds.
Els AirBuds no és que els hagi tret, sinó que són els que van presentar, em sembla que va ser la quinta.
Estan renovats o no?
No, l'únic que em sembla que deuen haver tingut algun problema i els han dit que els posaran a la venda ara. Són aquells que vam dir que semblaven una botonera d'ascensor.
Correcte.
Recordeu? Pues aquells no havien sortit a la venda encara. I, bueno, això. Doncs ara els trauran a la venda a finals de maig.
I Dell també s'ha hagut de presentar els nous XPS. Bueno, va presentar el de 13 i ara fa el de 15 i el de 17. Deu ser que, no sé, totes devien pensar que l'època de vendre'ls era ara la primavera o inici d'estiu. Perquè totes han sortit, totes les renovacions d'aquesta gamma, no totes, però vull dir, com que les més cridaneres han sortit totes en qüestió d'uns mesos.
El que sí que m'ha semblat molt bé, que ha sortit amb un preu molt competitiu, és la Surface Go, aquesta, que diguem-ne que competeix una mica amb l'iPad Air. I per les especificacions que té, trobo que té un preu molt competitiu. És més barat que un iPad Air. Vale? El que passa que, bueno, no sé ben bé si és un tablet perquè porta Windows d'escriptori. O sigui, no sé si és...
porta un Windows 10 X, pot ser? Porta una versió retallada de Windows 10.
Ah, sí?
Sí, diria que sí. No és un Windows sencer, és la versió retallada i per tauleta.
No, és que al final hi ha una cosa, o sigui, de hardware ben fet, tothom sap fer hardware ben fet. El problema és això, és que són màquines que venen amb Windows 10, perdoneu-me. Sento que us ho recordi, venen amb Windows. Venen amb Windows, què foteu? O sigui...
Això
és una cosa, Marc.
Això ho diu un professor universitari com una idea objectiva o ho diu una persona que tot el que no sigui d'Apple que ha fet servir els darrers 40 anys...
No, però sí que és veritat, Raül.
Un momentet, per al·lusions, em permeteu un segon. Això ho diu un senyor que en els anys 90 tenia una certificació de Microsoft Certified Professional Network Architect.
Ojo.
Vale? Que tenia una empresa de software fins a l'any 2007 i vaig acabar fins als collons de perdre diners, perquè el temps és diners, per tindre que reinstal·lar el Windows a totes les màquines de l'empresa, perquè simplement el Windows XP era una puta merda. I un dia vaig decidir, totes les màquines amb les que treballem, passem a Mac, i he estat anys sense reinstal·lar màquines.
Això llavors, és objectiu i sí que és veritat llavors, que ho he sentit molt.
Aquí a casa meva tinc un iMac des del 2010 que no hem reinstal·lat mai. Tinc la màquina amb què gravem Mossega la Fumaça del 2011 a la pell, que no és d'allò.
Perquè fins fa dos dies pràcticament no hi havia software per Mac. Llavors, clar, no podies instal·lar i desinstal·lar programes.
Això no és veritat. Això no és veritat.
Teníem quatre programes, els 4-3 els feia Apple, ja m'explicaràs.
Moment, dues coses. El Windows XP...
És el que siguis. Jo ho decideixo, dic...
i sempre executant-se en ordinadors ultra caríssims. Perquè, clar, si els Windows els executes en gamma baixa, doncs normal que vagi malament al final l'ordinador. Executes també en un portàtil de 4.500 euros. A veure com el Windows.
De fet, el millor corre Windows és en el Mac, en Bootcamp.
Exacte. No, millor, hi ha un tal Raül Arribas sí. Que executa el Windows en un Mac.
Per això dic, un Windows en un portàtil de 4.000 euros, pues també funciona collonut. Què et penses? Que posar Mac OS X en un Acer de 250? Bueno, 250 no, de 400.
A veure com va.
Jo t'asseguro que a l'any 2004 jo tenia un pedazo de PC amb una torre d'aquelles enormes que m'havia muntat jo amb la millor placa que es podia comprar i processar de cat i cagues i tot de puta mare. I era un puto drama.
Windows 10 no té res a veure amb
això i tenia que reinstal·lar cada 6 mesos. I vaig dir, s'ha acabat.
Però és igual.
Windows 10 no té res...
Molts Windows i crec que no l'he reinstal·lat mai.
Sí, jo
no l'he reinstal·lat mai.
Felicitat.
Quan un
XP moltes vegades.
No sé què faríeu.
Tinc una història amb Windows. Jo tenia les certificacions de Microsoft i no hi havia manera de fer funcionar aquelles merdes.
Un moment, Marc. Tu parles dels anys 90.
Quan vaig aprovar les certificacions de Microsoft...
I ara no té res a veure. El Windows 10 no és així.
Jo la meva decisió prenc amb la història i el coneixement personal. Quan jo em vaig certificar, jo tenia muntada una xarxa NT a casa i hi havia coses que no funcionaven. I bàsicament en l'examen hi havia preguntes que posaven «Esto se puede hacer?» Jo deia «No se puede porque no va ni para atrás». I havies de posar, sí que se puede, porque Microsoft es superguay. I llavors et certificaves.
Ja acaba, o sigui, la batalleta de que el teu cas personal és la norma mundial o...
Bueno, jo, tu m'has dit, tu m'has preguntat com són les decisions, doncs, a partir d'experiència personal.
No, jo no t'he preguntat, jo t'he dit el teu comentari d'on sortia, vale? Pues ja m'ha deixat clar, surt
de l'experiència personal com a empresari que tenia, d'això, vale, i professional certificat per la pròpia Microsoft.
Certificat, eh? Ojo,
eh? Certificat, eh? Ojo, certificat, eh? Quan... Dels primers certificats que es van treure aquí a Espanya d'aquestes camames que foten.
Estava certificat a Apple? Perquè llavors Mac OS X...
No, no, Apple no estic certificat.
No estic certificat. Com? Mac OS què?
Home, que en aquella època no era ni OS X, no? Sí, devia ser l'època...
No, era... En cert, quan jo estava certificat era OS 7 o OS 8.
Ah, per això dic, que comparar les coses amb el seu propi any, amb el mateix any.
No, no, bé, jo em vaig certificar el 2000, dic, el 98, i vaig aguantar fins al 2000, fins al 2005 amb PC, fins que vaig dir, prou, s'ha acabat, això no tira, per favor. Per favor, fora. Fora. Fora, 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 fora.
Tots tenen els seus problemes i les seves coses. Sí que és veritat que en general Apple és macOS, és més senzill, però mira, aquests dies enrere...
Això sí que ho aconsegueixo. És veritat, és més senzill.
És més senzill.
És més senzill.
No, i quan vols fer coses una miqueta més complexes pots anar a Terminal, que és com un Linux, i fas, o Unix, millor dit, i fas altres coses.
Bueno, sí que... Apple viu molt de la renda que va tindre això des que va treure OS 10, posa aquí a la Wikipedia, el 2001. Sí que és veritat que en aquella època tu posaves una impressora, jo me'n recordo quan estava al servei tècnic, en aquella època no, més endavant, 2012-2013, hòstia, que posaves una impressora, la connectaves i funcionava, tio, no havies d'instal·lar driver, no havies de... Tot funcionava bastant bé.
Sí.
I això en PC no passava.
No,
però un altre tema, mira. Mira, però Apple té les seves coses que no funcionen, ho explico, eh?
Sí, aquests dies
m'he canviat el router Asus que tenia antic, vale? Antic de fa 3 o 4 anys, per una xarxa de routers mesh a casa, també de Asus, vale? O sigui, ara tinc dos routers i tinc cobertura total d'una punta a l'altra, vale?
Com es diuen? Orbit, no.
No, són Orbit, no són d'aquests de disseny, són Asus, són els models AX, que són els nous que tenen iMesh, o la Mesh, que tenen...
Compte amb els problemes de viure a una mansió, a un palauet, que t'has de muntar una xarxa Mesh per poder...
No, no vinc amb un palau,
però...
No,
el que viu al palau sóc jo, eh?
No.
El que viu al palau sóc jo.
Però jo sabia...
Jo vinc amb una casa amb un pis molt petit, vale?
Però té molts gadgets connectats.
Però no és aquest el problema. El problema és que jo vinc amb una casa que és del 1903, que té uns murs que no els atravessa res. Vale?
Sí, mira, com aquí, que no tenim ni cobertura dins de les masies aquestes.
Exacte, perquè és com una masia, ara t'ho has dit. És un pis.
Jo estic a l'habitació més petita de la casa, que és de 6x3.
Ja.
Hectàries.
Bueno, en total, que el Samba continua funcionant malament. I és una implementació errònia, perquè perd la connexió de xarxes, resetejar la xarxa del macOS, i és un problema del macOS. O sigui, ja he fet mil històries, he tocat mil coses, bueno, i és un...
Tot i que em Samba... Potser el problema ve més de fons que del macOS, eh?
Sí, pot venir perquè més del Samba, també.
Samba és un drama...
No, de fet, l'altre dia estava amb un amic meu que s'ha muntat un Ubuntu 20 i es veu que en l'Ubuntu 20 han desactivat el Samba, el protocol Samba 1, perquè es veu que hi ha vulnerabilitats del protocol inherents i que Microsoft ja ho ha descontinuat i ho ha mogut a Samba 2. I llavors ha tingut que... I llavors per accedir un NAS ha tingut que... Li vaig intentar ensenyar el CHMO 4.4.
El Samba 1 en Windows hi és, però l'has d'activar manualment.
L'has d'activar manualment.
Sí, però Samba no hi ha original de...
Estan desactivant-lo per omissió.
Jo al NAS de casa...
Els usuaris d'Ubuntu...
Sí, hi he d'accedir per IP. Perquè si espero que aparegui la unitat de xarxa, puc esperar assegut 30 anys. En canvi, fiques l'IP i surt la primera.
Això és una cosa
que... Jo m'he donat compte que hi ha gent que fa servir Ubuntu des de la interfície gràfica i no entenc per què ho foten, això.
Oh, és horrible, jo sóc un dels que fa servir.
No, terminal, com els homes de veritat.
És horrible.
Com els homes de veritat, i ho diu aquí,
com a ordinador.
iOS X, i diu que és tot fàcil, amazing.
No, és si tu fas desktop, fa servir un macOS, si fa servir servidor, fa servir Ubuntu, però no fa servir un macOS de servidor ni un Ubuntu de desktop.
Si ja ho sé, però si me la poses he de rematar porta. O sigui, si me la poses botant al punt de penal,
no, home, no, o sigui, a veure, tu no pots fer servir un tornavís de martell, però no va bé.
Un moment.
El Marc, i em tira un planxa rematat.
Raül, no? El Marc no hi era a la nostra conversa, vale? Abans, i ara li farem la pregunta perquè vegis que teníem. Marc, vam parlar, perquè a més tu hi vas posar cullerada, de que els MacBook, segons on connectes a l'USB, es calenta i baixen el rendiment?
Sí.
I vam parlar la setmana passada, veritat?
La setmana passada.
Passa que ho havíem de criticar.
Va sortir un article que...
Estic d'acord que no ho vam posar com a titular i ho vam dir al principi i ho vam destacar i ho vaig posar com a...
Com haguessis fet si fos Samsung, per dir alguna cosa.
No, perquè mira,
a veure,
ara
una
vull
cosa
parlar...
és que explotin les coses i una altra cosa és que es posin...
No, Raül, no ho diem pel cas del Note. El cas
ho vam parlar, en l'episodi anterior, just en aquest moment. I just en aquest moment i en aquest episodi li vaig a donar un capon a Xiaomi.
Vale? Toma! Per què?
Toma ja! Perquè
l'han
pillat, però ben pillada, perquè els seus dos navegadors de mòbil, el Mi Browser i el Mint, recopilaven informació innecessària però sensible de l'usuari, fins i tot navegant en mode incògnit, i el passaven als servidors de Xiaomi.
Xiaomi va estar 3 dies... El porno que miren els que tenen Xiaomi.
Xiaomi va estar 3 dies dient que no.
La gent que té Xiaomi fora de Xina, entenc que naveguen amb Chrome i Firefox com fem la resta. Entenc que això li ha passat molt a la gent de Xina, que va servir el navegador propi de Xiaomi. Un que tingui Xiaomi
Raül,
aquí, segur que ha passat...
Va. Pensa que gent que no és gaire tequi fa servir el navegador que li surt per defecte des del primer dia i no sap
nivell.
Què és el Chrome. Ho dic per la, jo també, com el Ludo, per la meva pròpia experiència d'haver fet formacions a gent, eh?
Jo els navegadors que posen les companyies propis, que les posen totes, jo no els veig normal, jo no els veig gairebé mai, però bueno, no ho sé. Pot ser, eh?
No, el navegador... Bueno, el navegador que ve amb el...
Clar, però també és positiu.
La gent entra amb el navegador per defecte.
Però normalment és Chrome, eh?
No, és el
Xiaomi portava una altra porqueria.
Sí, que porten més porqueries, sí, califiquen, eh? Igual califiquen un altre navegador de fitxers...
Però vols dir que ve amb el Chrome de fàbrica? Ve amb un nou, ve amb el seu browser.
Veure, per porqueria el que porta Samsung, eh?
Com que no tinc Xiaomi, no puc dir. Però a mi em sona que els telèfons tots venen amb Chrome. Però ja et dic, potser Xiaomi en concret. No ho sé. Com que no ho sé, no t'ho diré.
Per porqueria, quan jo tenia els notes, venien...
Això és música a la poma i sense saber-ho, podria firmar-ho aquí a Santa Càtedra i pagant-te, eh?
És que ho hauries de fer.
Ja, no sé per què. Mira, he tallat amb aquesta.
Ja farem la fe de rates, home, no passa res.
Vale, hi ha una notícia que sembla que l'has apuntat tu, Magma, que és sobre...
Quina?
Tile.
Ah, sí, hòstia, no, està bé. Que entra en contraposició amb això que està fent Apple, amb els Apple Tags aquests, que aviam si els treu d'una puta vegada... Que és que Tile, que són aquells quadradets que fan la funció aquesta de que Apple vol treure nova, que és com un clauer, que tu el poses a un lloc i amb una app, via Bluetooth, doncs pots arribar a trobar-lo perquè fa pip, pip, pip.
Que de fet, quan ho treguin, sí. Entenc que els gadgets d'Apple ja els incorpora i els portaran posats.
No. No poden vendre el clauer de pell per $80 o per 100 o per...
No, però dic més que res que el MacBook i l'iPhone i els AirPods ja ho tinguin. Els nous, els que vinguin a partir
d'ara. No, perquè si no diran que t'estan traquejant contínuament. Jo crec que això ho posaran com una cosa a part. Però bueno, el cas és que un moviment bastant curiós és que Tile s'ha liat amb Intel per posar aquesta tecnologia en els processadors, de manera que els portàtils que portin Bluetooth, que ja són la gran majoria, doncs tinguin aquesta feature que trobo que està guai.
Ja, però en aquest cas està...
De trobar les claus a sota del coixí al sofà quan les perds?
Sí, o que si te'l roben, doncs es connecti a l'app d'algun viatger que hi hagi per l'aeroport o pel que sigui i puguis arribar a trobar-lo.
Però en aquest cas és...
L'abast del Bluetooth és ben curt, per això deia...
No, segons he llegit aquí, en alguns casos han arribat fins a 60 metres.
Que no és una cosa, no és com el GPS.
El que passa que la tecnologia no és només el TAC. O sigui, el TAC informa a un altre ordinador que també té aquesta tecnologia, que ha trobat un ordinador fa més. Sí,
fa
malla.
Exacte.
No, perquè és anònim.
Què podria anar malament?
Sí. Bueno, escolta'm una cosa. La malla...
What could possibly go wrong?
Exacte. No sé quin problema li podeu veure a aquesta idea, eh?
No sé quin problema d'haver-hi. Tu tens un dispositiu que, sense tu saber-ho, està sempre emetent ondes Bluetooth.
I passant informació d'un munt de gent pel teu dispositiu. Pam,
tu vas per un centre comercial, bueno, això, i et van...
Aquesta és la implementació que vol fer Apple. Sí, sí, que és aquesta, totalment, que sigui transparent.
Mira, jo em vaig donar compte que això del Bluetooth podia ser un problema i ja va ser, no sé si va ser el 2003 o el 2004 que vaig anar amb un telèfon d'aquests GSMs normals i corrents per Jordània. I quan vam passar anàvem cap al Mar Mort, passant per a prop d'Israel, de cop i volta, passant just per al costat de la frontera, em van enviar la bandera israelí per Bluetooth. I per, no entenc per què. Vaig cremar el mòbil, vaig tornar a Espanya, el vaig
vendre. Avui has d'acceptar.
El vaig acceptar, vaig veure allò i vaig dir, molt bé, quan vaig tornar a casa vaig vendre el mòbil.
Et van fer una...
Soc mal mossat.
El vaig vendre per
eBay. Hòstia.
Bueno, de totes maneres, em sembla molt bé la iniciativa aquesta d'Intel, perquè li passa poca cara als d'Apple, que s'han adormit als...
Sí, sí, sí. Vale.
Bueno, escolteu, acabo amb quatre nous serveis que ha posat en marxa Softcatalà i que m'ho ha fet arribar l'amic i oient de Mossega la Poma, en Jordi Mas, que és un dels responsables, que són quatre serveis web que van molt bé. L'Hora en Català, el separador i comptador de síl·labes, nombres en lletres, és a dir, que et diu el número en el nombre en cardinal, en ordinal, i en numeració romana.
Sí, el duc.
Sí, i el conjugador de verbs. Tot això són serveis web que ha posat en marxa directament, gratuïts, a la gent de Softcatalà. O sigui que molt bé per ells i un aplaudiment. Vale, i aquí teníem dues notícies molt ràpides.
Una. No, és que quan ho vaig veure la setmana passada, i per això el titular és What the fuck, perquè resulta que a Singapur estan fent una prova pilot amb els gossos aquests de Boston Dynamics.
Hòstia, vaig veure el vídeo, quina por.
Que li van dir a la gent, separaos, no estéis juntos, no sé què.
Sí,
però va semblar super creepy.
Amb aquesta veu de Guàrdia Civil de Casalla, no?
No, coño. Si no heu vist el vídeo...
Se separen, coño.
Està al parc i passa el gos aquest de Boston Dynamics, que no té pis fer coses molt bèsties, patrullant sol.
Sí.
Aquest gos fa molta por, eh?
Fa molta por. I quan li posen aquell braç, el braç aquell ja és...
I l'humanoide que tenen darrere que salta i puja capses i tot...
L'Atlas, es diu aquest.
És el següent pas, i el següent és que patrulla allò, eh? Hòstia, fa molt de llullo, però...
És que jo em pensava que era fake primer, però... Hòstia. És una prova pilot, es veu, però bueno.
Què podria anar malament? Algú tindria que revisar el Robocop del primer. Que, per cert, us recomano molt que mireu una altra vegada Robocop i us imagineu si una sèrie o una pel·lícula així tornés a sortir. Perquè realment és políticament... Avui, políticament incorrectíssim, és bestial.
Tot mal.
La cosa més políticament incorrecta que he vist, i va ser ahir al vespre, va ser una roda de premsa del Donald Trump, ¿vale? Que va acabar amb dues noies periodistes amb una mala educació i brutal, o sigui, una cosa increïble.
You are fake news.
No, ni fake news ni res, la va deixar... Bueno, horrible. És que no vull ni recordar-ho perquè em va fer molta ràbia. Mireu, perquè va ser d'ahir una roda de premsa. El tio va estar parlant una hora i va ser al final quan ja se li havien inflat les boles, perquè ja entenc que el periodisme és una cosa que ha d'aguantar, però només una estona, perquè ja no pot més. En fi, anem a les propostes, va, que m'encenc.
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Tenim propostes avui curiosíssimes. La primera ens la fa arribar en Toni Gimeno sobre música. És un canal al YouTube d'un tio que es diu Viñeteiro, ¿vale?, que fa versions de la història de la música. ¿Vale? O sigui, toca el piano i en molt poc temps va fent com la història de la música. I és supercuriós veure com amb 300, 400, 500 anys tota l'evolució de les bases de la música. ¿Vale? I derivat d'aquesta proposta que va fer Antoni en el canal de Telegram, en Santi Rofas o Rafas va recomanar un altre canal de YouTube sobre memes de música i és boníssim, boníssim, perquè hi ha com seqüències i tu vas seguint totes les seqüències, jo què sé, per exemple, la cinquena sinfonia de Beethoven, no? Doncs tot com va caient un... O sigui, hi ha tota una sèrie de memes al darrere que estan...
Sí, passant, és un canal que està molt bé, el d'aquest.
És molt divertit.
Sí. I s'aprèn molt.
I a més, té una feinada allà de nassos, eh?
Sí.
Vale. En Pablo Carvajales ens recomana la sèrie Upload a Amazon Prime. L'heu vist?
Més d'una persona me l'ha recomanat específicament a mi, en Ciberato i en Miquel Gavarró per Twitter. Dieu de mirar vosaltres això. Però estem una mica liats amb altres coses, però està en la llista.
Recomanar alguna cosa en Ciberato i que al Ciberato li agradi... Tens una medalla com si diguessis de la guerra, eh? Vull dir que és una cosa...
Bueno, jo li he recomanat coses.
A no ser que sigui una merda com les noves de Star Wars. Un beso, Javi.
No. A veure, jo, per exemple, a en Ciberado li vaig recomanar la sèrie d'Amazon Prime Into the Badlands, on bàsicament, entre moltes altres... És un entorn postapocalíptic on bàsicament la gent fa kung fu i, per exemple, surt una pèl roja fotent kung fu amb vestits de làtex i tacó i amb espases, i només de dir-li això va dir shut up and take my money, o sigui que és una persona que sensible al Ciberado. O sigui, o series com Brave, on hi ha l'unicorni, el hitman ex-policia alcohòlic que veu un unicorni i l'escena que l'unicorni esnifa cocaïna és impressionant. O sigui, ens agraden pel·lícules bones. No, qualsevol merda.
Em va escriure un nano de arrel del hackathon que van participar, Marc, te'n recordes, de l'últim hackathon, de la Covid-19, que es va fer amb la gent del Tecnocamp.
Què tal va anar? Vosaltres
veu? Estava tothom, hi era tothom.
Moltíssima gent, sí. Jo vaig poder partir... Nosaltres vam fer feina de difusió, jo crec que va ser l'aportació més gran... Diguéssim, tant més valor que vam poder fer mossegar la poma.
Sí.
Em vaig passar una mica dissabte amb els grups que hi havia, però vaig entrar tard i em va ser molt complicat de poder entrar a la roda. ¿Vale? Algú no sé si em va trucar, jo li vaig dir que li podria ajudar, però al final no vam acabar de parlar. Però bueno, jo crec que la idea nostra era més participar intentant fer difusió. ¿Vale? Doncs, arrel d'haver-nos vist o d'haver-me vist en el cartell de mecenes o de mentors, perdona, del hackathon, ens ha escrit un noi que no és d'aquí, és de Canàries, que es diu Robert, jo diria que és Robert Menetrai, que estan muntant per ara, d'aquí 4 o 5 dies, un nou hackathon també sobre la temàtica del Covid-19. Crec que aquí fan més esment del món del turisme i bueno, temes potser més relacionats amb el fenomen illenc de les Illes Canàries i que es diu Hacking Covid. Us posaré l'enllaç per si sou un grup que us vau quedar amb ganes de participar en aquest hackathon del Tecnocampus, però que encara teniu ganes de participar per si us voleu apuntar. I en principi ja està, si no teniu més propostes vosaltres...
Jo tinc una proposta, perquè darrerament, clar, el problema, suposo que tots l'estem tenint, que és el mantenir-nos mitjanament en forma, ara que estem doncs, en confinament... I
jo no m'estic mantenint.
Jo m'estic mantenint en forma, jo vaig estar fent diverses coses, feia servir les kettlebells i tal, però al final, doncs un dia, casualment perquè vaig estrenar un compte nou de Google, que era el natiu de l'UPC, em van recomanar un canal de fitness i llavors ja buscava algun lloc on hi haguessin entrenaments d'aquests que en diuen High Intensity Interval Training, que bàsicament és en 15-20 minuts ja fots un entrenament com Déu mana, perquè la idea és fots entrenament a tope durant de 30-40 segons, descanses 10 o 15, entre 15 i 20 segons i després li tornes a fotre.
Aquí
i si aguantes...
Aquí la clau, Marc, és l'instructor o instructora t'insulta?
Llavors, el que he trobat és una instructora que es diu...
Si no t'insulta, no és bona.
No, no, no. Jo tinc una persona, jo tinc una instructora personal que ens fot uns crits que ens deixa tiesos i que em fot classes per... M'està fent classes per Zoom. Cada dimecres fem la classe en Zoom de cada setmana. Però és aquesta noia, la Natasha Ocean, és una noia anglesa que és moníssima, però és una bèstia. És
Ocean
una bèstia
de Oceano, eh?
Ocean, és Natasha Ocean, eh? Sí. Vale? I llavors el que passa és que jo vaig proposar fer-ho i llavors a casa fem tots quatre a l'entrenament de la noia aquella. Els nanos m'ho demanen cada dia, papa, quan farem Natasha? I tal, i llavors, normalment el meu fill gran i jo acabem els entrenaments, la meva dona i el petit no acaben, però és un entrenament super, super heavy. Super heavy. Jo acabo entre exercici i exercici, els 15 segons de descans, de vegades estic completament estirat a terra. Llavors, el canal és bo i la noia és moníssima, i és moníssima, és estupenda. Però a més, l'entrenament aquest HIIT és un bon tipus de... sembla ser que hi ha bastanta recerca dient que és un tipus d'exercici molt bo, sobretot si tens el temps limitat, perquè entre que vas al gimnàs, et canvies, fots la xerradeta i d'això, el temps de gimnàs s'aprofita poc. I en canvi aquí, en 20 minuts a casa, sobretot si ho fas cada dia, realment està molt bé. I després ho hem vist, algun dia que hem pogut sortir a caminar per aquí, per la muntanya...
Es nota, no?
Doncs dius, ostres, doncs les cames aguanten i el fondo aguantes, o sigui, t'estàs mantenint en forma, es nota. Mm-hmm. I a més, doncs, diguéssim, no et caus per tots dos costats del llit, amb la qual dius, bé, doncs no estem tan malament.
També està bé, està bé.
Doncs ja us dic, el canal de la Natasha Ocean, en té moltes coses i moltes històries, però els entrenaments HIIT. Si n'acabeu algun... Ja us en recomanaré algun dels especialment heavies.
Vale, algú més o passem a truquis?
Jo encara m'estic preguntant si ha dit boníssima amb B o moníssima amb M.
És una entrenadora boníssima que és moníssima.
Les dues, moníssima.
Però és molt bona entrenadora.
Totes les coses que ho has dit, estava pensant, què està dient?
No, que cada boníssima ho està. O sigui que sí, que està com un pa.
Bueno, va, truquis mossecs.
Vinga. Comences tu, Tomàs, perquè jo
els meus estan gravats. Jo tinc un truc. Estan gravats els teus?
Sí, per sort vostra, no tant pels oients. Faig una mica de monogràfic d'APFs, que és una cosa que veig que hi ha bastanta
desconfiança. Ah, vaig veure que ho havies estat treballant amb la nostra... Perdona, la nostra... carpeta compartida de gestió de Mossega la Poma a les notes d'Apple, iCloud. Oh! Juhu! És
que
increïble! Algo que puede compartir en iCloud!
En l'iCloud Drive no, eh?
El dia que poseu les notes i el guió en un servei compartit bo, m'ho dieu i jo també. Sí, vale?
Tenim el canal...
Mentre seguiu posant en llocs que són tercermundistes...
Inaccessibles.
A l'iCloud Drive està compartit. De fet, en Magma i jo tenim una carpeta que es diu Mossega la Poma Porno, que sempre penso, algun dia obriré la carpeta, em trobaré una gran sorpresa.
Tranquil. Algun dia veuràs l'eclipsi, no et preocupis. Sí, sí.
I allà trobem sempre, allà posem l'àudio una vegada ella l'acaba de produir abans que el pugem i el pengem
allà. Sí, tenim un workflow compartit, és que som l'hòstia.
Exacte. Vale, truquis...
No sé com no es donen un Pulitzer compartit. N'hauria de tenir dos o tres.
Truquis mosseguis. Un, molt ràpid, que he vist avui, que me l'he estat mirant i, de fet, encara que siguin coses que aparentment tots sabem fer, hi ha gent que no s'hi ha posat tant, o a vegades només per recordar-ho, per veure-ho, per aprendre un petit gest, perquè diguéssim que la base la saps, però dius, hòstia, és veritat, això es feia així, tu, i no me'n recordava, vale? Doncs han publicat els Today at Apple, que són aquestes sessions que fan a Apple amb presencials.
A les Apple Store, sí.
A les Apple Store.
A més, des que van fer allò dels arbres i els tamborets i tot això, que era molt
bé. Però que estan molt bé, perquè en molt poca estona et fan anar... És molt focalitzat, eh? Com fem vídeos i els editem correctament amb l'aplicació de fotografies? O com fem una foto i com fem macros? I no... Són coses
molt... S'han copiat els truquis mosseguis de Mossega la Poma.
Sí,
no?
Exacte.
Bàsicament.
I no només Apple, perquè les altres també s'estan copiant. Estan muntant botigues del mateix estil per fer els mateixos serveis. Huawei, Samsung, totes aquestes estan copiant el model que ha copiat Apple de Mossega la Poma. O sigui que m'has de començar a demanar royalties, però o sigui, a casco porro.
Bueno, doncs aquestes sessions ara estan disponibles online. Es diu Today at Apple at Home. Estan a Apple Espanya, us posarem l'enllaç. Estan gravades en diferents Apple Stores, o millor dit, provenen de persones de diferents Apple Stores dels Estats Units, que les han gravat a casa durant el confinament. Estan molt ben fetes, són curtes, són molt, molt ràpides, molt clares, molt explicatives i estan traduïdes al castellà, subtitulades, perdó, al castellà, perquè no tingueu prou coneixement d'anglès. Estan força bé.
Vale. Guachi, doncs, bueno, jo, després, que serà en un segon pels mosseguis, es poso el meu supermonogràfic.
Molt bé, bueno, doncs monogràfic sobre APFS. A veure, espero no allargar-me gaire, vale? Intentaré fer-ho el més breu possible. Aviam, APFS és un sistema de fitxers i han sigut molt originals perquè APFS vol dir Apple File System. APFS, doncs això, és una nova generació de File System que reemplaça l'actual, o actual fins fa dos anys, AKFS Plus, que ha estat a nosaltres des de macOS Cheetah, des de la primera beta, que em sembla que va ser el 2000... o el 98, o no me'n recordo, i ha estat amb nosaltres fins a High Sierra, que és la 10.13, fins fa dos anys. Vale, AKFS Plus a la vegada va substituir AKFS, que era molt més antic, venia del sistema no sé quantos, del 1985. Bueno, tot això no m'ho sé gaire perquè ni existia ni m'importa. Vale. Per tant, APFS, nou sistema d'arxius, present a tots els dispositius d'Apple, inclòs a l'Apple Watch que portes al canell, mossegui. O sigui, que està a tot arreu. Bueno, alguns beneficis que ens diu Apple sobre APFS. Pues ens diu que és molt més ràpid, que fa que els arxius ocupin menys espai, que necessita menys energia per funcionar, això, bueno. Consumeix menys el disc dur, pot ser. Més protecció davant d'inconsistències i més eficient a l'hora de fer backups. I fins i tot, bueno, ja sabeu que té capacitat nativa de xifrat. Últimament Apple amb això doncs, encara s'hi ha posat una mica més forta. Amb algunes coses, amb altres no. Per tant, com funciona APFS? Bueno, això ve arrel d'un comentari, em sembla, que va fer Ludo i que m'ha passat més d'un cop i a mi mateix, doncs que des de que es va fer aquest canvi, entres a la utilitat de discos i veus que hi ha com dos volums, hi ha containers, no s'entén res, no? Bueno, doncs aviam si podem fer alguna cosa perquè s'entengui. Una de les... ara llegiré una mica unes quantes característiques que té APFS i intentaré explicar-les el més breu possible i el més clar que pugui. Una de les característiques clau que ha tingut APFS és l'espai compartit. Què vol dir això? Si aneu a la utilitat de discs i mireu com està particionat el disc dur, veureu que hi ha una cosa nova que abans no hi era, que es diu contenidor, vale? I no de Docker, precisament. Els contenidors, podríem dir que és una unitat lògica on hi ha volums a dins. Què vol dir? Que tenim un espai que es diu contenidor que és compartit, podríem dir, per totes les particions que hi ha en aquell disc dur. Vale? Les particions, Apple aquí li diu volums, vale? Perquè no és ben bé una partició, tècnicament. Però per nosaltres podríem dir que és com una partició. Llavors això doncs, té molta flexibilitat, perquè fins ara els que hagueu particionat disc dur sabreu i us hagueu trobat doncs, que un cop particionaves un disc dur en PC tradicionalment, si li posaves una mida que al final resulta que havia de ser més, doncs et fots i has de reformatejar. Això en Mac no passava, sinó que passava, però en el moment que t'adonaves que havies de fer-la una mica més gran, Mac OS des de fa molt temps deixava fer un resizing, o sigui, donar una nova mida a les particions sense perdre dades, el qual a mi, quan ho vaig veure, em va semblar superinteressant. I és una de les coses, per exemple, per les que em vaig convertir a Mac. Bueno, doncs això, tenim espai compartit de volums i ens dona molta flexibilitat, perquè això va molt bé. En el cas de que tinguis la teva partició del sistema d'usuari, que ho veureu en la utilitat de discos, i t'has de descarregar mig Pornhub, doncs va molt bé perquè no has de fer resizing de la teva partició, sinó que ella... conforme tu vas descarregant tots els vídeos, va menjant espai del contenidor fins que s'acabi. Vale? I aquest espai és compartit. Vale, crec que amb això del porno us heu fet tots la idea de lo que estic parlant. Una altra cosa que ens diu Apple que ha fet, que això es va veure a la WWDC d'aquell any, que és el concepte aquest de clonar fitxers. Clonar fitxers, doncs, fer una còpia d'un lloc a l'altre. Fer una còpia, eh? No moure'l, fer una còpia. Doncs aquí, com us dic, aquí Apple ens ho va ensenyar, doncs que podeu fer la prova vosaltres, agafeu un fitxer que ocupi una mica, un giga, dos gigas, tres gigas, el que sigui, un d'aquests vídeos del Pornhub que us dic, i el copieu, feu un duplicat amb Command-D, per exemple. Doncs veureu que és pràcticament instantani. Això és perquè realment no s'està copiant el fitxer, no hi ha les dades no s'estan copiant, sinó l'únic que està fent és un apuntador. Vale? Fa un apuntador. El qual té tot el sentit del món, no? I això no ho ha inventat Apple, això existeix en els sistemes operatius des de fa molt temps, que, si no recordo malament, és un hard link. Vale? No és més que un apuntador que va cap al mateix bloc de dades, vale? Que seria el vídeo aquest que estem parlant. Arrel d'això, doncs, també ve una altra característica que li diuen cow, com vaca, que és copy and write. Vale? Si recordeu, fins no fa gaire, quan formatava un disc, us donava diverses opcions, però una d'elles era macOS con registro, journaling, no? Amb registre. Bueno, journaling no és més que com una espècie, ens ho podíem dir, sí, com una espècie de dietari on el sistema operatiu, doncs, va apuntant totes les accions que va fent perquè en cas d'alguna fallada o que ens quedem sense electricitat o el que sigui, doncs es pugui recuperar el sistema. Bueno, doncs això del copy and write no és més que una estratègia, li dona una volta més a això, s'estalvia això del journaling, que és un overhead pel sistema operatiu, perquè a part de copiar o de fer o de moure fitxers o el que sigui, s'ha d'anar apuntant tot el que fa. Doncs això una mica, doncs, marxa d'aquí, vale? I no és més això del copy and write, és una estratègia d'optimització per ajudar a estalviar espai en disc, vale? Preveu fallades i augmenta considerablement la velocitat, com us he dit abans. Vale? Com us deia, doncs, la còpia de fitxers. Vale? Us podeu imaginar com si estiguéssiu tota la família vostra i els quatre esteu escoltant el Mossega la Poma anterior, vale? Des d'un mateix device, des d'un iPhone, des d'un Mac, des de la web, des d'un PC, és igual. Per què hem de tenir quatre PCs si tots estem escoltant el Mossega la Poma a la vegada? Doncs això és una mica el mateix. Si tenim X còpies d'un fitxer, no hem de tenir el fitxer duplicat. Vale? Però ara què passa quan una d'aquestes còpies es modifica? Vale. Per fer el símil, doncs imagineu que esteu escoltant el Mossega la Poma de la setmana passada i a la que comencem a parlar de mingues, mitja família desconnecta. Doncs clar, en el moment que desconnecta vol dir que necessitem un altre dispositiu per escoltar un altre podcast, no? Per exemple, perquè ja no volen seguir amb aquesta tomadura de pelo. Doncs què fan? Doncs s'agafa un altre dispositiu i escolta un altre podcast. Doncs aquí és el mateix. El fitxer a la que una de les còpies es modifica, doncs sí que aquestes modificacions es fan en un arxiu, en un bloc de dades que Apple li diu Delta, que és on s'emmagatzemaran aquesta modificació. Però l'arxiu original continua sent el mateix. Vale? Per tant, els quatre, bueno, en aquest seria ja els tres apuntadors segueixen al mateix lloc i no s'ha de fer res. Vale? Això es diu copy and write. Per altra banda, bueno, veig, sí, també hi ha una nota que diu, doncs, que també hi ha més fiabilitat perquè es fan una sèrie de checksums amb els fitxers. Bueno, això no és més que el sistema operatiu, quan fa una operació amb un fitxer, doncs aplica com una operació matemàtica sobre el contingut del fitxer i se l'apunta. En el moment que algun dia torni a llegir aquest fitxer i vegi que no concorda aquest checksum amb el fitxer, doncs se n'adona que aquí hi ha hagut corrupció, vale? Pel que sigui, perquè hi ha hagut una fallada, un bug, el que sigui, però el cas és que el sistema operatiu se n'adona molt ràpidament. Vale? Això, bueno, ens aniria molt bé que posessin APFS a la Moncloa, eh? Poder aniria tot molt millor. Bueno, una altra cosa que diu Apple que funciona molt bé, snapshots. Bueno, les snapshots, els que no ho sapigueu, va ser una característica que es va introduir amb Lion, em sembla que va ser amb Lion, només pels portàtils, i va ser com una mena de time machine en local, el qual a mi em va semblar superbona idea, aprofitava a l'espai en disc que hi havia free, que hi havia lliure, si tenies bastant, és clar, i et feia com un time machine en local. De fet, això encara està, si teniu el time machine activat i és un portàtil, això ho teniu. Doncs, bueno, doncs ara amb el copy and write aquestes snapshots encara ocupen menys, vale? No, bueno, és una característica que està molt bé. I ara, doncs això, ens ocupa molt, molt menys espai. Vale. Una altra característica que li diuen ells Atomic Safe Save. Atomic en informàtica, ja sabeu que l'únic que vol dir és que una operació, una sèrie d'operacions es fan o no es fan, però no es queden a mitges, vale? Doncs aquí l'Atomic Safe Save l'únic que diu és que certes operacions del sistema operatiu, com per exemple renombrar fitxers o el trasllat d'arxius, altres operacions, doncs també s'aplica aquesta característica del copy and write. Vale? Bé, algunes característiques extres que ens diu Apple, doncs diu que APFS es pot utilitzar amb discos mecànics, cosa que jo no us recomano, perquè que APFS està dissenyat per SSDs, tot i que es pot fer servir en discos mecànics, però jo no us recomanaria que féssiu el canvi. Es pot utilitzar amb discos externs i pens i targetes i el que sigui. APFS també dona suport per RAID. I els discos que tingueu amb AFS Plus els podeu convertir a APFS sense necessitat de formatar des de la utilitat de discos. Vale? De fet, si recordeu, amb iOS 10.3 aquesta actualització es va fer sola. És a dir, a mi em va semblar espectacular. O sigui, va fer un reformatejat intern, diguem-ne, dels iPhones i dels iPads i totes les històries aquestes, i va canviar el format del disc dur i ningú es va enterar. Va ser una cosa bastant espectacular, crec. Al revés no, eh? Per això d'APFS no podem convertir un disc dur a AFS. Bueno, i per cert, els discs amb Time Machine, els discs durs que tingueu externs amb Time Machine, encara no suporten APFS. Apple suposo que deu estar treballant en ello. I ja està, us deixo aquí una mica d'info oficial sobre tot això, per si he dit alguna cosa malament, que segurament sí, i us deixo els documents de suport oficials d'Apple, perquè si algú encara és més friqui, que se'ls pugui llegir, vale? Doncs vinga, fins la setmana que ve.
Està molt bé, el de l'AP...
APFS, sí, és que és una cosa que em va semblar...
Que vol dir Apple File System, eh?
Sí. Que, bueno, li dona una mica un canvi a l'esquema tradicional de sistema d'arxius que teníem fins ara. Que al principi costa una mica d'entendre.
L'escoltaré en Magma, perquè sempre s'aprèn alguna cosa nova.
Ai, estem en recomanacions?
Ja no.
Això ho hem deixat fa una estona, quan jo parlava però, de la noia però,
sí,
amb els leggings.
Però, bueno, però era una pregunta retòrica, perquè és que m'ha vingut en el cap, saps? I llavors jo pregunto...
Va, digue-la, que farem un flashback. Vale, va, vale. Vingut al cap.
És un joc de cartes digital que va néixer del The Witcher 3, que es diu Gwent, GWENT, però que existeix fora del The Witcher 3, i és espectacular, estic superenganxadíssim.
Però que era un joc de cartes que estava dins d'un joc.
Dins del Witcher 3, que es va fer molt famós perquè era com un joc dintre d'un joc, superguap. I lleugerament modificat, el van treure fora. I ara ja està disponible a Android, a iOS, ja fins que està disponible, o sigui, es pot jugar
I com es diu això?
GWENT, The Card Game. Witcher 3.
És com un solitari.
No, és tot online, tu jugues sempre contra altra gent.
Ah, vale.
Perquè la gent ens entengui, el que va començar Magic the Gathering fa 20 anys, doncs és d'això. Però és superxulo el joc, molt, molt xulo. I a més, jugues online i si vols no et gastes ni un duro. No està fet pay to win ni de conya. Gairebé tot el que pagues és o perquè temes estètics, doncs perquè les cartes siguin com més animades i tenir coses com més molones estèticament, o si realment vols com aconseguir més sobres de cartes sense haver d'estar jugant gaire.
Però, aquesta manera d'enfocar les in-app purchases em sembla molt bé, no?
Sí, de debò que és xulíssim el joc, eh? Dels jocs de cartes i això, ja et dic, eh? I estic enganxadíssim. A més, com que és tot en servidor, tu pots començar a jugar al mòbil, segueixes el tablet, continues al PC i tu et connectes al teu compte sempre. O sigui, no és que tinguis diverses partides començades.
Ah,
I res, que si us feu, busqueu l'usuari Mutenra i ens fem unes partides.
Vaja, com va fer l'Arcade, eh? Això de que puguis començar en un lloc i acabar en l'altre.
Ah, perquè ho va inventar.
No sé si els jocs han millorat. Quan vaig fer la prova, vaig dir, mare meva, quin cagarro.
No ha tingut massa èxit, em sembla.
No, perquè jo crec que per l'Arcade està enfocat a gent de jocs casuals de mòbil.
Sí,
aquest el podeu jugar on sigui, és superxulo, però... I això?
A veure, Marc. Tu vas al Mercadona?
Dos o tres vegades a l'any.
Bueno, vol dir que no vas. Tu veus Telecinco i el Sálvame?
Sí.
Des del 2001 mai.
Li agrada més fer-lo aquí al Mossega la Poma que veure.
Encara hi és, això?
Sí que hi és, sí. Vale, doncs pues tu no ets client d'Apple Arcade.
Sí.
Ja està. Ja t'he fet el profile.
Tomàs, això és una mica lapidari, eh? Una mica classista, també, eh? Aquí està sortint i...
Jo crec que això haurien de fer un micròfon obert al final i qui ho hagi de sentir ho senti i qui no.
Sí, però
jo aquí veig aquí, Tomàs, que estàs parlant com si la gent que juga per l'Arcade són aquests que estan a les terrasses fumant i fent-se un xito.
No, mira, precisament ahir ho pensava. Van obrir Bilbao i es van anar tothom a Sevilla, no sé què, a un bar, no?
Hi havia algunes imatges de Donosti.
Mirant la cara deies, hòstia, és que compren al mercat.
Amb la cara paga, no?
Sálvame. És que és així.
Amb la cara paga.
Va així, tio. No sé,
i aquella gent, si juga a videojocs, sol jugar al Call of Duty i al FIFA. Però, bueno, ja és per fer pac complet.
Això ja són paraules.
Si us agraden els jocs de cartes i això online, baixeu-vos a veure què us sembla. I si us agrada, fem partietes.
Jo és que mai he jugat un joc de cartes.
Els que m'agraden són jocs d'aquests de cartes, però de sobretaula. Perquè
la botifarra, collons.
D'una pantalla.
Però això és una versió com més elaborada dels jocs. A mi també sempre m'agrada jugar a jocs de cartes allò de a la Buti o al
Mus. O jo què sé, al Munchkin o al...
Sí que sé jugar a la botifarra.
Sí, també sé jugar a la botifarra.
És complicat de collons, eh? Que és complicat el joc aquest.
És tan complicat.
No és complicat.
Home, Déu-n'hi-do.
I el Continental,
és complicat si jugues amb un vell que no t'infli la cara a hòsties si fas segons quines coses.
Aquí més d'un cop he vist hòsties, eh?
No, que no t'ho dic en broma,
Hòsties?
Hòsties i vidres trencats, eh?
Tu agafes un dia jugant a la botiga amb un vell...
Sí, per exemple, fan trampes a la botifarra.
No,
trampes.
No,
jugar...
Déu, que no ho veus, collons!
Exacte. No. Tu jugues amb parelles i surts de cavall i llavors el teu company avi et t'inflarà la cara a hòsties. O segons què...
Perquè amb la botifarra no es poden fer senyes o gestos, no sé com es diu. Està prohibit. Llavors... comença l'off-topic de Mossega la Poma.
El Carles Porta va fer un podcast molt bo, que després es va convertir en programa de televisió, que es deia Crims. ¿Vale? El Carles Porta és conegut per un reportatge que va fer 30 minuts que es deia Thor, 3 cases i 8 morts. ¿Vale? Després de Thor, al nord del Pallars, el Moianès és una zona molt perillosa de Catalunya quan juguen a la botifarra.
Ja et dic que jo he vist plats i coses volant,
Jo he vist gent gran. Jo us puc explicar anècdotes d'amics que quan érem joves jugàvem bastant. Sí, anar...
Que no s'ha parlat durant setmanes.
I gent emprenyada, que a més això pel bar és una putada, perquè el client no ve. Saps? O sigui que s'emprenyen i a sobre la mare que els va parir.
I no venen ni un ni l'altre.
I t'emprenyes amb el company, no amb el rival.
Sí, sí.
I la gent s'emprenya
amb el company. Sí, amb el company, sí, sí.
Perquè no tens ni puta idea, ara tu em diràs si de sortidoros o de copes, però que no ho veus gamarús que l'altre acaba de passar no sé què. I sí, allò és una escalada verbal i...
Aquí no diem gamarús, diem poto.
O subnormal. Jo he escoltat molt el però que fa subnormal.
Subnormal.
Marcat molt bé la fea aquesta de sub.
Sub.
Sí. Super marcada.
Sí, com la té de llàpids.
De llàpids. Sí, sí. De llàpids. Què dieu? Pòtol? Déu pòtol al Moianès?
Pòtol, sí, però mort, també, mort.
I dropo?
Sí.
O sigui, dropo és mort.
No. Dropo no.
Com això? No, no siguis mort?
Mort. Mort ho diuen aquí. Aquest és un mort. Sí, sí, ho diuen.
En quin sentit ho diuen?
Que ets un mort, que ets un pring, que no sé, que ets un mort.
Com un loser.
És igual. Sí.
Seria, jo la traducció a l'anglès seria loser.
És un mort, sí.
Mare meva.
Bé, interessant aquestes excepcions.
Ui, ui.
Bueno, a veure, allà diu mort i a Badalona acaba de guanyar l'Albiol l'alcaldia, vull dir que...
Hòstia, és veritat, avui l'he vist. Pensava que era broma, tio.
Se m'ha podit obrir el diari mentre estàvem fent el programa, ho he vist a portada i ho dic, dic no,
em pensava que era... Sí, sí.
En sèrio, sort que vaig marxar.
Pensava que era
bueno. Sí, Marc, però tu tens un rerefons badaloní. Alguna cosa et queda.
Sí, sí,
però una cosa, és a dir, jo sóc nat a Badalona, he viscut molts anys a Badalona, però no visc sota el regne de l'Ajuntament de Badalona. Vale? O sigui, una cosa és Badalona i la família i la Rambla i el
carrer de Mar i tot això. Que ha prosperat i ara, com bon badaloní que ha prosperat, viu fora de Badalona en una mansió.
Val a dir que prosperis. Que a Badalona hi ha moltes Badalones i no només n'hi ha una Badalona, que no té res a veure. Badalona és un dels llocs de Catalunya, suposo que passa en els llocs.
I que jo tinc un cosí badaloní que és molt bona persona, t'ha faltat
dir. Sí, no. El que volia dir és que Badalona és un dels llocs de Catalunya on noto més diferències per barris, que són com molt marcades.
I el bé que s'hi menja a Badalona, com diria l'Angelines. I el bé que se'n menja a Badalona.
No, bueno, es mengen millor altres bandes del Maresme, eh? Però bueno, sí, hi ha llocs a Badalona que estan molt bé.
Depèn del que et mengin.
Vinga.
Ja jo us he de deixar, eh?
Sí, jo també. Ara que entrem a la frase explícita.
Adéu-n'hi-do.
Bueno, macos, una abraçada als oients. Una abraçada,
adéu a
puts. Adéu.
Adéu a tots.